Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
En marxa la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà prop de 350.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Montse Manent.
Augmenten també els controls policials a les carreteres per perseguir les infraccions i ja hi ha retencions a les principals vies del país. Des del Servei Català de Trànsit, Òscar Lletja preveu que el dia més complicat sigui dilluns, coincidint amb l'operació tornada. Són declaracions a la xarxa.
Probablement serà més complicat el retorn dilluns per la tarda que no avui, però sí que es preuen retencions, òbviament, a tots els eixos, els que van a la muntanya Pirineu, no? I els que van al sud, a platges, i al nord també a platges.
Bones previsions d'ocupació hotelera tant a la costa com a muntanya a l'espera que el temps acompanyi.
A la Costa Daurada el sector hoteler preveu arribar al 85% d'ocupació. En declaracions a la xarxa, el president de l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda, Sergio Ibarburen, es mostra satisfet malgrat que la climatologia ha perjudicat les reserves d'última hora.
La valoració és bona i és muy en la línia de la temporada pasada. La diferència és que este any han abierto más hoteles, con lo cual entendemos que es más positivo, que ha habido más ocupación, pese a que el porcentaje sea el mismo. Y nos quedamos con que son buenas y con la pena de que la climatología no está ayudando un poquito a las reservas de última hora, que es el mayor movimiento de Semana Santa para terminar de rematar estas cifras.
Consternació a l'Hospitalet de Llobregat per la mort d'una dona i els seus dos fills, un nen de 3 anys i un nadó, en un incendi en un pis de la població aquest matí.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre, però segons apunta el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Francesc Ballbé, en declaracions a la xarxa es treballa amb la hipòtesi que una sobrecàrrega hagi estat l'origen del foc.
Tot sembla indicar que ha sigut per una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica d'interior del pis. I això és el que ha generat l'incendi. Evidentment, els ocupants de l'habitatge estaven dormint, ha estat tota matinada, i ha sigut la inhalació de fum el que els ha causat l'afectació.
Jordi Sánchez concedeix des de la presó de Soto del Real la primera de les dues entrevistes permeses per la Junta Electoral a mitjans de comunicació.
Per primera vegada des que van empresonar-lo preventivament s'ha pogut sentir la veu de l'expresident de l'ANC fora del procés judicial al Tribunal Suprem. Sobre el judici i la situació dels presos, Sánchez s'ha mostrat convençut que acabarà.
Aquesta situació que estem vivint de manera injusta a la presó i al llarg d'aquest judici s'acabarà. I s'acabarà perquè s'està demostrant que no s'aguanta per enlloc, que estem davant d'un judici fonamentalment de faltes. I, per tant, aquest malson que hem patit nosaltres, que he patit personalment al llarg d'aquests 550 dies i que pateixen els familiars i els amics, s'acabarà.
El Museu del Monestir de Poblet amplia i renova la seva exposició permanent.
La remodelació no s'inaugurarà fins al juny, però des d'aquesta tarda i fins demà s'obrirà al públic en motius de la Setmana Santa.
L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Una talla d'un Crist d'Ivori fet davant del segle XVII és la joia de l'ampliat Museu de Poblet. No n'hi ha cap més en tot l'estat. Aquesta creu s'utilitzava en els rituals funeraris reials del mateix monestir. Ens ho explica Damià Morós, del Museu de Poblet.
I aquesta és una de les peces, com dius tu, una de les joies del monestir, una de les joies del museu, i a sobre que és original del monestir. És a dir, aquí ens trobem en diversos win-win, que diríem aire, sobre aquest element.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Estem pendents de la situació final de la pertorbació que ara mateix se situa sobre el sud-est de la península Ibèrica i que ens impulsarà durant les properes 48-72 hores vents de component est, un llevant que facilitarà, doncs, sobretot un temporal marítim a la meitat sud del litoral, però que podrà afectar, insistim, a molts punts del litoral, fins i tot també a punts de la Costa Brava. Però el temporal serà més significatiu amb onades superiors als 4 metres d'altura a l'extrem sud, a les comarques del sud de Tarragona, on aquí el temporal els afectarà de ple. Cal destacar que també tindrem vent, un vent a partir doncs, de les properes hores i durant la jornada de demà de component est, que serà i bufarà amb cops forts a molts punts del país, en especial a punts de la serralada del litoral i prelitoral, on aquí els cops podrien arribar entre els 80 o 90 km per hora. I de precipitacions, en principi avui pot ploure feblement a molts punts del país, localment acompanyades de fang, però sobretot entre avui i demà les precipitacions es concentraran al que és el terç sud del territori. I de cara a diumenge, la perturbació sembla que vol pujar una miqueta de latitud i podria ser que les precipitacions s'afectessin a molts punts del país, sobretot a partir del migdia de dissabte. Un fet que anirem confirmant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En marxa la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa, que ha començat a les 3 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra tenen a punt 1.500 controls a la xarxa viària per detectar infraccions. Es calcula que més de 350.000 vehicles abandonaran Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Des de les 3 de la tarda s'han registrat retencions a les principals vies com l'AP7, les Rondes o la N340. Però des del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatger ha alertat que l'operació tornada de dilluns serà més complexa. Són declaracions a la xarxa.
Probablement serà més complicat el retorn dilluns per la tarda que no avui, però sí que es preveuen retencions, òbviament, a tots els eixos, els que van a la muntanya Pirineu, no? I els que van al sud a platges i al nord també a platges.
Des de l'1 de gener ja són 42 persones les que han perdut la vida a les carreteres. Respecte al mateix període del 2018, hi ha hagut una reducció de víctimes d'un 30%, però els ferits greus han augmentat. Des de 193 l'any passat, la xifra s'ha elevat fins a 206 aquest any.
Doncs per conèixer quin és l'estat actual de la xarxa viària, connectem amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments la circulació en general no presenta moltes dificultats. Puntualment algunes vies sí que en aquesta operació sortida presenten alguns trams, de moment no massa llargs, d'aturades en aquests punts. Estem parlant, per exemple, de la Nacional 340, ara mateix amb retencions a dos punts, a dues zones, al Vendrell, en sentit Tarragona, i també a l'altura de Roda de Barà, també uns dos quilòmetres en la mateixa direcció. A la C31, en aquest cas a Torroella de Montgrí, també aturades en direcció Figueres. Passa mateix a la C16 a l'altura de Berga, en sentit nord, tot i que aquí sobretot és trànsit intens. La C14 a l'altura de Reus, en direcció Salou, o també la C31 a Cubelles, amb uns 3 quilòmetres en sentit Tarragona. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez. I pel que fa a l'ocupació, el sector turístic espera bones xifres tant a la costa com a la muntanya.
A la Costa Daurada confien a ocupar el 85% de les places hoteleres disponibles. Els empresaris es mostren satisfets, però lamenten que el temps no acompanyi gaire. Sergio Ibarburen, de l'Associació Hotelera de Salou Cambrils La Pineda, n'ha parlat a la...
La valoració és bona i és muy en la línia de... La temporada pasada, la diferencia es que este año han abierto más hoteles, con lo cual entendemos que es más positivo, que ha habido más ocupación, pese a que el porcentaje sea el mismo, y nos quedamos con que son buenas y con la pena de que la climatología no está ayudando un poquito a las reservas de última hora, que es el mayor movimiento de Semana Santa para terminar de rematar estas cifras.
Els hotelers estan a l'espera de les reserves d'última hora, que sempre es produeixen en aquest període de vacances.
Un dels destins estrella, però, aquesta Setmana Santa, és el Pirineu, on pràcticament preveuen fer el ple. A Lleida, la temporada de turisme actiu i esports d'aventura compta amb unes 200 empreses que ofereixen una cinquantena d'activitats al conjunt de la demarcació. M1FM Ràdio, Pili García.
228 empreses oferiran els seus serveis amb una cinquantena d'activitats al conjunt de la demarcació. 182 pertanyen a la zona del Pirineu i del Prepirineu i 46 a la plana de Lleida. Juli Alegre és el director d'Ara Lleida.
Destacar que d'aquestes 228 empreses, 46 estan a la plana de Lleida. Si bé sempre el turisme actiu s'ha vinculat a la zona prepirinaica i pirinaica, cada cop més la plana de Lleida està agafant més volada, més pulmó i està generant moltes més activitats. A tall d'exemple, tenim la recent inauguració del tram de Lleida a Cervera en via cicloturista, així com els itineraris del Camí de Sant Jaume.
En el conjunt de la demarcació es preveu superar per primera vegada els 750.000 serveis, amb un increment del 5% en aquest 2019.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Consternació a l'Hospitalet de Llobregat per la mort d'una dona i els seus dos fills, un nen de 3 anys i un nadó, en un incendi en un pis de la població aquest matí.
L'incendi ha començat pels vols de les 7 del matí en un edifici de 6 plantes de l'Hospitalet de Llobregat. Una dona i el seu fill de 3 anys han perdut la vida a l'acte i hores més tard ho ha fet l'altre fill, un nadó de mesos, que en un primer moment ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat crític. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del sinistre, però, segons apunta el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Francesc Bellver, es treballa amb la hipòtesi que l'origen del foc hagi estat una sobrecàrrega.
Tot sembla indicar que ha sigut per una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica d'interior del pis. I això és el que ha generat l'incendi. Evidentment, els ocupants de l'habitatge estaven dormint, ha estat de matinada, i ha sigut la inhalació de fum el que els ha causat l'afectació.
A l'incendi també han resultat ferides dues persones més per inhalació de fum. Els bombers han hagut de desallotjar els veïns de l'immoble, però a migdia ja han pogut tornar tots a casa. El president de la Generalitat ha donat el seu condol a la família de les víctimes a través del seu compte de Twitter.
I a Tarragona, el moviment Friday for Future preveu irrompre en plena campanya electoral amb una gran manifestació el proper 25 d'abril. Busquen aconseguir el compromís de les diferents formacions polítiques d'incloure als programes mesures mediambientals per assegurar el futur del planeta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Recordem que el moviment s'ha estès arreu d'Europa i defensa cada divendres la manca de mesures polítiques pel medi ambient que es fan. Escoltem un dels portaveus del moviment a Tarragona, Giovanni González.
Mesures i polítiques que garanteixin el nostre futur, perquè cada divendres, cada setmana, doncs sortim al carrer per mobilitzar-nos per això, no? Perquè volem una justícia climàtica i volem un futur per les properes generacions i per la joventut.
El moviment ecologista reivindica que han d'haver cimeres per tenir un futur ambiental digne. Així doncs, s'espera que s'adhereixin a Tarragona aproximadament 200 persones a la manifestació de divendres que ve. El moviment demana també que les entitats que s'adhereixin no mostrin el seu logotip i identitat, ja que volen preservar el moviment com a ciutadans que volen un futur digne.
I a Calonge, al Baix Empordà, la inspecció de l'edifici desallotjat el passat 2 d'abril per qüestions de seguretat ha permès als Mossos d'Esquadra i a la policia local desmantellar un laboratori de marihuana i decomissar material robat en 5 dels 28 pisos. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Entre els objectes sostrets hi havia diverses motocicletes que havien estat desmantellades i relíquies de l'església de Sant Martí que havien desaparegut a principis d'any. Pel que fa a les 10 famílies desallotjades, només n'hi ha 3 d'empadronades al Baix Empordà que ja estan a càrrec dels serveis socials. 3 més hauran de buscar un allotjament a partir de dissabte, mentre que n'hi ha 4 sense papers que es quedaran a Calonge mentre la Policia Nacional no indiqui quin és el procediment a seguir. Jordi Soler és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni.
Hem demanat a la policia nacional, al Servei d'Estrangeria, que es doni instruccions per a veure exactament què hem de fer, ja que no tinguem papers, el que no volem fer nosaltres, tinguem en compte que estar en situació delictiva és ser coautors amb ells d'una possible falta o delicte.
Tant les despeses generades pel desallotjament com pel reallotjament les assumirà l'entitat bancària propietària de l'edifici i, per tant, aquesta operació no tindrà costos ni per l'Ajuntament ni pels serveis socials.
A Badalona, la reparació de l'ascensor del pont que connecta els barris de Bufalà i Dalt la Vila no ha arribat als 15 dies de funcionament. Tot i que el servei ja s'ha restablert, els veïns farts proposen ara que es construeixin unes rampes com a solució. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Garcia.
L'ascensor es va posar en marxa de nou el passat 4 d'abril, després de prop d'un any avariat, però aquest dilluns els veïns alertaven d'una nova incidència. Aquest dimarts el servei ja havia quedat restablert i l'Ajuntament atribueix les contínues interrupcions a un mal ús. Davant les avaries constants, els veïns proposen instal·lar una rampa en ziga-zaga que substitueixi les escales. Escoltem Yolanda Lina, de l'Associació de Veïns de Bufalà.
Parlem amb l'Ajuntament, a veure si podem ficar rampes en forma de zig-zag o escales mecàniques, més que res perquè, clar, per la gent gran, gent amb mobilitat reduïda, o els pares que venen amb el cotxet per deixar els nanos a l'escola, clar, que tinguin la millor pujada o baixada.
D'altra banda, els veïns de Sant Cris es van manifestar dimecres per 7è dimecres consecutiu amb la intenció d'exigir el funcionament de les rampes mecàniques del carrer Cuba espatllades des de fa més de 8 mesos.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern espanyol qüestiona l'increment de salaris i el retorn de les pagues extres als funcionaris que la Generalitat està fent des de principis d'any i demana reunir-se amb el govern català abans de presentar un recurs al Tribunal Constitucional.
El govern espanyol ha expressat a través d'una carta els seus dubtes sobre la fórmula escollida per la Generalitat per retornar les pagues dobles dels treballadors públics i augmentar-los el sou. Considera que amb aquesta mesura el govern català podria no complir amb els objectius de dèficit. Per això demana una reunió urgent bilateral per aclarir la qüestió, si no presentarà un recurs al Tribunal Constitucional.
Des de la Generalitat, el vicepresident Pere Aragonès ha aprofitat les xarxes socials per criticar la decisió de la Moncloa i assegurar que la Generalitat continuarà revertint les retallades.
Per la seva banda, Comissions Obreres també ha carregat contra el govern espanyol i ha advertit a l'executiu que recorre al Constitucional el decret de les pagues extres aniria en contra dels interessos dels funcionaris que van desconvocar la vaga programada el passat 12 de desembre gràcies a l'acord que va facilitar precisament aquest decret.
I avui hem pogut veure i sentir a Jordi Sánchez en la primera de les dues entrevistes des de la presó de Soto del Real que ha concedit a mitjans de comunicació amb el permís de la Junta Electoral Central.
Ha estat en una iconografia molt austera, amb els micròfons de l'agència EFE al davant i una bandera espanyola i el retrat del rei Felip VI al darrere. Sánchez ha respost des de la presó als periodistes que li feien preguntes des de Barcelona. Des que el 16 d'octubre del 2017 van empresonar-lo preventivament, ha estat la primera ocasió que s'ha pogut sentir la veu de l'expresident de l'ANC fora del procés judicial en el qual està sent jutjat el Tribunal Suprem. Sobre el judici i la situació dels presos, Sánchez s'ha mostrat convençut que acabarà.
Aquesta situació que estem vivint de manera injusta a la presó i al llarg d'aquest judici s'acabarà. I s'acabarà perquè s'està demostrant que no s'aguanta per enlloc, que estem davant d'un judici fonamentalment de faltes. I per tant, aquest malson que hem patit nosaltres, que he patit personalment al llarg d'aquests 550 dies i que pateixen els familiars i els amics, s'acabarà.
Aquesta ha estat la primera de les conferències de premsa que ha autoritzat la Junta Electoral. La segona serà diumenge, també des de la presó i de forma telemàtica. La JEC també ha autoritzat que els candidats Oriol Junqueras i Raül Romeva puguin participar en actes electorals, també de forma telemàtica i diverses entrevistes.
I encara en campanya, els Mossos d'Esquadra han retirat per ordre de la Junta Electoral de Zona la nova pancarta en favor dels presos de l'Ajuntament de Berga.
Es dona la circumstància que la pancarta estava penjada, en realitat, des de dos balcons annexes al consistori. L'efecte òptic feia que semblés que penjava de la façana. Des del grup municipal de la CUP, que governa en el consistori de la capital del Berguedà, han qualificat l'actuació de surrealista i d'atemptat contra la llibertat d'expressió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Entre aquest vespre i demà, els carrers de la majoria de poblacions catalanes acolliran les tradicionals processons de Setmana Santa. A Palafolls, però, al Maresme, aquesta processó que ha de començar en poc menys d'una hora, va aquest any acompanyada de polèmica. I és que la presència del cos de legionaris a la desfilada les protestes dels col·lectius antifeixistes del municipi, que ara mateix es concentren a la plaça de l'Ajuntament per protestar per la presència d'aquest cos militar. Anem, doncs, cap allà, Ràdio Palafolls. Marc Ferri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, just aquesta hora ha acabat la xerrada que la plataforma Palafolls Antifeixista havia organitzat cap a les 6 per poder doncs, començar a parlar entorn al feixisme i la presència dels exlegionaris avui a Palafolls per desfilar amb la confraria de Sant Lluís i Santa Maria. Ara, a aquesta hora, més d'un centenar de persones que s'han congregat a la xerrada es desplacen cap a la plaça de l'Ajuntament. Allà és on es farà la lectura del manifest i a partir d'aquí menys d'una hora, ha de començar aquesta processó que s'organitza en un dels barris d'aquesta localitat de l'Almaresme, el barri de Sant Lluís. Allà hi ha la confraria de Sant Lluís i Santa Maria de Palafolls, que és la que ha convidat a processionar per cinquena vegada en els últims 6 anys els exlegionaris de l'Hermandat d'Antigos Caballeros Legioneros de Barcelona, que ha portat polèmica com la resta d'anys. Com dèiem, en torna unes 200 persones ara mateix camí de la plaça de l'Ajuntament on es farà la lectura del manifest i a partir d'aquí probablement també s'acostin fins a aquest barri de Sant Lluís on a les 8 ha de començar la processó.
Doncs gràcies, Marc Ferri, per aquesta darrera hora des de Palafolls. I a Tarragona arrenca també un cap de setmana ple d'actes per commemorar la Setmana Santa. Com arreu del territori català, les processons del Divendres Sant en seran les protagonistes un any més, entre molts altres actes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Arriben les festes de Setmana Santa a Tarragona i ho fa carregada d'actes commemoratius en honor a aquesta festivitat. Els actes que es destaquen comencen a partir de divendres a 14:45 de la tarda a Plaça del Rei, on es farà l'exposició dels passos participants a la processó del Sant Enterrament. Acte seguit, després de l'exposició, arribarà el moment de la processó, que serà 7:45 del vespre, en què es sortirà des de l'Església Natzaret, declarada element festiu patrimoni d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya i organitzada per la Congregació de Sang, a més de comptar amb la participació de confraries, gremis, congregacions i germandats de la ciutat. Finalment, dissabte, es celebrarà la processó de la Mare de Déu de la Soledat a la part alta i que començarà el seu itinerari a Plaça del Rei a les 6 de la tarda.
I encara una darrera proposta, en aquest cas, la de la Ruta dels Misteris d'Olesa de Montserrat. Enguany celebren el 25è aniversari de la recuperació d'aquesta tradició. Els misteris són un conjunt d'11 escultures que representen diferents passatges de la Passió de Crist. La peculiaritat és que es tracta d'una processó inversa. La ciutadania és qui es mou pels carrers d'Olesa seguint la ruta establerta. La festa ha estat declarada festa d'interès local. Ràdio Olesa, Raquel Montoya.
La presidenta del col·lectiu Misteris, Sara Valls, ha explicat que aquest 2019 és un any especial perquè celebren els 25 anys de la recuperació d'aquesta tradició.
La Setmana Santa Olesa és una realitat tant a nivell cultural com religiós i tenim de sentir-nos molt orgullosos. Els nostres misteris estan ubicats en ple segle XXI. Són i expliquen històries molt actuals.
Una de les novetats enguany és l'exposició Impressions, una col·lecció pictòrica relacionada amb els misteris que ha fet Cèlia Sánchez. Un total d'11 quadres que representen els misteris però plasmant una realitat actual i que es podrà visitar durant tot el mes d'abril a la Casa de Cultura.
En cultura, a la Conca del Barberà, el Museu del Monestir de Poblet ha ampliat i renovat la seva exposició permanent. La remodelació no s'inaugurarà fins al juny, però des d'aquesta tarda i fins demà s'obrirà al públic en motiu de la Setmana Santa. L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Una talla d'un pis d'ivori fet de banya d'elefant del segle XVII és la joia de l'ampliat Museu de Poblet. No n'hi ha cap més en tot l'estat. Aquesta creu s'utilitzava en els rituals funeraris reials del mateix monestir. Ens ho explica Damià Morós, del Museu de Poblet.
I aquesta és una de les peces, com dius tu, una de les joies del monestir, una de les joies del museu, i a sobre que és original del monestir. És a dir, aquí ens trobem en diversos win-win, que diríem aire, sobre aquest element. Desconeixem qui és l'escultor, tot i que hi ha les hipòtesis, però sí que està molt ben traçat que prové d'un conjunt funerari, és a dir, d'un conjunt d'elements que s'utilitzaven per les exèquies, les morts, els enterraments reials a Poblet.
També s'ha canviat la museïtzació de la sala Abad Mengucho. L'eix principal és la litúrgia i s'hi poden trobar altars, mitres o la funda d'un calze i d'un platí de cuir, una peça curiosa que no s'acostuma a exposar als museus. Actualment, al Museu de Poblet s'hi exposen 120 peces del més d'un miler que tenen a reserva. Es podran veure aquest dijous i divendres sant i, si no, caldrà esperar fins al mes de juny.
Enguany, el calendari ha fet que la Setmana Santa doni pas immediatament a la Diada de Sant Jordi. Els municipis ja es preparen per celebrar la cita per omplir carrers i places de parades de llibres i roses. És el cas de municipis dels municipis del Ripollès. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Els carrers més cèntrics de totes les poblacions del Ripollès s'ompliran de parades, no només de llibreries i floristeries, sinó també de diferents entitats, com ara AMPAs d'escoles o altres organitzacions. A més, es preparen diferents accions, com per exemple a Ripoll, on a 11:15 del matí hi ha programats 2 esdeveniments. Animació infantil a càrrec de Pep Puigdemont a la plaça de Sant Eudal i l'espectacle La llegenda de Sant Jordi al revés, de la companyia La Minúscula a la plaça Clavé. A la tarda, a partir de 6:45, la plaça de Sant Eudal es convertirà en un espai de joc. A partir del dijous 25 a la capital hi seguiran més activitats literàries i poètiques per completar la setmana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Nàstic de Tarragona rescindeix el contracte del director esportiu.
El Club Gran ha decidit prescindir d'Arnal Llibert després de 10 mesos al càrrec en entendre que els resultats aconseguits per l'equip no han estat suficients. La decisió de l'entitat tarragonina arriba a 8 jornades pel final de la Lliga Segona Divisió A, amb el Nàstic en la 20a posició de la classificació i a 9 punts de la permanència.
Avui arrenca una nova jornada a la tercera divisió.
La Setmana Santa ha fet modificar el calendari. La tarda d'avui concentra la majoria de la jornada amb 7 partits, però fins diumenge hi haurà activitat. Dels partits que es jugaran avui destaquen el duel entre l'Hospitalet i el Figueres, que començarà a les 8 del vespre. Els barcelonins busquen colar-se al play-off, mentre que els empordanesos volen segellar la permanència.
Ràdio Vilafant, Said Esbai.
La Unió Esportiva Figueres encara a la recta final de la temporada amb relativa tranquil·litat després d'encadenar 4 jornades puntuant i mantenint una distància prudencial de 7 punts respecte al descens. Des de l'arribada de Xavi Agustí, l'equip ha aconseguit reaccionar a la situació adversa i queden per davant 5 finals per segellar la permanència matemàtica al grup 5è de la tercera divisió.
Bueno, pues continuem com les últimes jornades, intentant cada jornada doncs, sumar al màxim. Sí que és veritat que potser no amb la mateixa ansietat que jornades anteriors, però no podem deixar de sumar i sumar i sumar, sigui el rival que sigui.
D'altra banda, un dels noms propis d'aquest tram decisiu de la temporada és Sergio Álvarez. I és que el davanter veneçolà s'ha reactivat quan l'equip més ho necessitava, aconseguint salvar els mobles contra l'Escó fa 15 dies i aquest cap de setmana passat davant la Unió Esportiva Sants sumant el seu segon gol de la temporada. Els figuerencs visiten l'Hospitalet a les 8 del vespre i després els alt empordanesos s'enfronten al Sant Feliuenc i al Cerdanyola a casa i al Vilafranca i Sant Andreu a domicili. Un total de 15 punts en joc per segellar la permanència.
A la mateixa hora jugaran el Sant Andreu Castelldefels i l'Escó Sant Boià. I ja a partir de 8:45, Cerdanyola, Horta, Vilafranca, Europa, Poble de Mafumet, Sant Cristòbal i Sant Feliuenc Martinenc. Demà divendres es jugarà al Sants Prat, dissabte al Llagostera Terrassa i diumenge al Grama Reus Deportiu B.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Watch the day go by.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa. Trànsit preveu que entre aquesta tarda i demà prop de 350.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Montse Manent.
Augmenten també els controls policials a les carreteres per perseguir les infraccions i ja hi ha retencions a les principals vies del país. Des del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge es preveu que el dia més complicat sigui dilluns, coincidint amb l'operació tornada.
Probablement serà més complicat el retorn dilluns per la tarda que no avui, però sí que es preveuen retencions, òbviament, a tots els eixos, els que van a la muntanya Pirineu, no? els que van al sud, a platges, i al nord també a platges.
El sector turístic espera bones xifres tant a la costa com a la muntanya.
A la Costa Brava són optimistes i l'ocupació rondarà el 95% els dies forts, és a dir, des de demà divendres fins diumenge.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Enguany s'espera pels dies més forts, que seran de divendres a diumenge un 95% d'ocupació. Martí Sabrià és gerent de Costa Brava Centre.
Serà una molt bona Setmana Santa. Des de l'àmbit d'allotjament ho és segur, perquè tenim les nits del divendres i dissabte pràcticament plenes, la del diumenge amb bona ocupació.
Consternació a l'Hospitalet de Llobregat per la mort d'una dona i els seus dos fills, un nen de 3 anys i un nadó, en un incendi en un pis de la població aquest matí.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre, però segons apunta el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Francesc Ballbé, es troba amb la hipòtesi que l'origen del foc hagi estat una sobrecàrrega.
Tot sembla indicar que ha sigut per una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica d'interior del pis. I això és el que ha generat l'incendi. Evidentment, els ocupants de l'habitatge estaven dormint, ha estat tota matinada, i ha sigut la inhalació de fum el que els hi ha causat l'afectació.
Jordi Sánchez concedeix des de la presó de Soto del Real la primera de les dues entrevistes permeses per la Junta Electoral a mitjans de comunicació.
Per primera ocasió des que van empresonar-lo preventivament, s'ha pogut sentir la veu de l'expresident de l'ANC fora del procés judicial en el qual està sent jutjat al Tribunal Suprem. Sobre el judici i la situació dels presos, Sánchez s'ha mostrat convençut que s'acabarà.
Aquesta situació que estem vivint de manera injusta a la presó i al llarg d'aquest judici s'acabarà. I s'acabarà perquè s'està demostrant que no s'aguanta per enlloc, que estem davant d'un judici fonamentalment de faltes. I, per tant, aquest malson que hem patit nosaltres, que he patit personalment al llarg d'aquests 550 dies i que pateixen els familiars i els amics, s'acabarà.
El Museu del Monestir de Poblet amplia i renova la seva exposició permanent.
La remodelació no s'inaugurarà fins al juny, però des d'aquesta tarda i fins demà s'obrirà al públic en motiu de la Setmana Santa.
L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Una talla d'un pis d'ivori fet de banya d'elefant del segle XVII és la joia de l'ampliat Museu de Poblet. No n'hi ha cap més en tot l'estat. Aquesta creu s'utilitzava en els rituals funeraris reials del mateix monestir. Ens ho explica Damià Morós, del Museu de Poblet.
I aquesta és una de les peces, com dius tu, una de les joies del museu, i a sobre que és original del monestir. És a dir, aquí ens trobem en diversos win-win, que diríem aire, sobre aquest element.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Estem pendents de la situació final de la pertorbació que ara mateix se situa sobre el sud-est de la península Ibèrica i que ens impulsarà durant les properes 48-72 hores vents de component est, un llevant que facilitarà, doncs, sobretot un temporal marítim a la meitat sud del litoral, però que podrà afectar, insistim, a molts punts del litoral, fins i tot també a punts de la Costa Brava. Però el temporal serà més significatiu amb onades superiors als 4 metres d'altura a l'extrem sud, a les comarques del sud de Tarragona, on aquí el temporal els afectarà de ple. Cal destacar que també tindrem vent, un vent a partir doncs, de les properes hores i durant la jornada de demà de component est, que serà i bufarà amb cots forts a molts punts del país, en especial a punts de la serralada del litoral i prelitoral, on aquí els cops podrien arribar entre els 80 o 90 km per hora. I de precipitacions, en principi avui pot ploure feblement a molts punts del país, localment acompanyades de fang, però sobretot entre avui i demà les precipitacions es concentraran al que és el terç sud del territori. I de cara a diumenge, la perturbació sembla que vol pujar una miqueta de latitud i podria ser que les precipitacions s'afectessin a molts punts del país, sobretot a partir del migdia de dissabte. Un fet que anirem confirmant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En marxa la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa, que ha començat a les 3 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra tenen a punt 1.500 controls a la xarxa viària per detectar infraccions. Es calcula que més de 350.000 vehicles abandonaran Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Des de les 3 de la tarda s'han registrat retencions a les principals vies com la P7, les Rondes o la Nacional 340. Però des del Servei Català de Trànsit, Òscar Lletja ha alertat que l'operació tornada de dilluns serà més complexa. Són declaracions a la xarxa.
Probablement serà més complicat el retorn dilluns per la tarda que no avui, però sí que es preveuen retencions, òbviament, a tots els eixos, els que van a la muntanya Pirineu, no? I els que van al sud a platges i al nord també a platges.
Des de l'1 de gener ja són 42 persones les que han perdut la vida a les carreteres. Respecte al mateix període del 2018, hi ha hagut una reducció de víctimes d'un 30%, però els ferits greus han augmentat. Des de 193 l'any passat, la xifra s'ha elevat fins a 206 aquest any.
Doncs per conèixer quin és l'estat actual de la xarxa viària, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments queden encara algunes aturades a comentar. Globalment no està sent una tarda molt, molt complicada, però sí, com comentàvem, algunes vies presenten encara aturades. Cas de la Nacional 340, a l'altura del Vendrell, en sentit Tarragona, també agreujades per un accident que hi ha hagut en aquest punt de la via. Més avall, a la Nacional 340 mateix, també a l'altura de Roda de Barà, també en direcció al sud. Aturades que també podem trobar a la xarxa viària a la C14, a Reus, en direcció Salou, a la C31, al tram de Cubelles, en direcció Tarragona, o també, en aquest cas, a la Costa Brava, a la C31, a l'altura de Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. És tot de moment. Bona tarda.
Doncs gràcies, Eduard Sánchez. I pel que fa a l'ocupació hotelera, el sector turístic espera bones xifres, tant a la costa com a la muntanya. A la Costa Brava són optimistes i l'ocupació rondaria el 95% als dies forts, és a dir, des de demà divendres fins diumenge. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. El fet que la Setmana Santa caigui tard al calendari sempre és quelcom beneficiós pel que fa a ocupació a la Costa Brava. Enguany s'espera pels dies més forts, que seran de divendres a diumenge un 95% d'ocupació. La resta de dies rondarà el 75% i alguns fins i tot allargaran les vacances fins Sant Jordi, aprofitant aquesta coincidència en el calendari. Martí Sabrià és gerent de Costa Brava Centre.
Serà una molt bona Setmana Santa. Des de l'àmbit d'allotjament ho és segur, perquè tenim les nits el divendres i dissabte pràcticament plenes, la del diumenge amb bona ocupació. Algú ha fet intents fins i tot de fer una oferta dilluns de que la gent es quedi a fer el Sant Jordi a les comarques.
Pel que fa a la classe de turisme, és un públic majoritàriament català el que visitarà la costa gironina al llarg de tota la setmana i especialment les nits de divendres i dissabte. A partir del dilluns de Pasqua seran els turistes francesos els que agafin el relleu.
Un dels destins estrella, però, aquesta Setmana Santa és el Pirineu, on pràcticament preveuen fer el ple. A Lleida, la temporada de turisme actiu i esports d'aventura compta amb unes 200 empreses que ofereixen una cinquantena d'activitats al conjunt de la demarcació. M1FM, Pili García.
228 empreses oferiran els seus serveis amb una cinquantena d'activitats al conjunt de la demarcació. 182 pertanyen a la zona del Pirineu i del Prepirineu i 46 a la Plana de Lleida. Juli Alegre és el director d'Ara Lleida.
Destacar que d'aquestes 228 empreses, 46 estan a la Plana de Lleida. Si bé sempre el turisme actiu s'ha vinculat a la zona prepirenaica i pirenaica, cada cop més la Plana de Lleida està agafant més volada, més pulmó i està generant moltes més activitats. A tall d'exemple, tenim la recent inauguració del tram de Lleida a Cervera en via cicloturista, així com els itineraris del Camí de Sant Jaume.
En el conjunt de la demarcació es preveu superar per primera vegada els 750.000 serveis, amb un increment del 5% en aquest 2019.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Consternació a l'Hospitalet de Llobregat per la mort d'una dona i els seus dos fills, un nen de 3 anys i un nadó, en un incendi en un pis de la població aquest matí.
L'incendi ha començat pels vols de les 7 del matí en un edifici de 6 plantes de l'Hospitalet de Llobregat. Una dona i el seu fill de 3 anys han perdut la vida a l'acte i hores més tard ho ha fet l'altre fill, un nadó de mesos, que en un primer moment ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat crític. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del sinistre, però segons apunta el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Francesc Ballbé, es treballa amb la hipòtesi que l'origen del foc hagi estat una sobrecàrrega.
Tot sembla indicar que ha sigut per una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica d'interior del pis. I això és el que ha generat l'incendi. Evidentment, els ocupants de l'habitatge estaven dormint, ha estat tota matinada, i ha sigut la inhalació de fum el que els hi ha causat l'afectació.
A l'incendi també han resultat ferides 2 persones més per inhalació de fum. Els bombers han hagut de desallotjar els veïns de l'immoble, però al migdia ja han pogut tornar tots a casa. El president de la Generalitat ha donat el seu condol a la família de les víctimes a través del seu compte de Twitter.
A Tarragona, el moviment Friday for Future preveu irrompre en plena campanya electoral amb una gran manifestació el proper 25 d'abril. Busquen aconseguir el compromís de les diferents formacions polítiques per incloure als programes mesures mediambientals per assegurar el futur del planeta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Recordem que el moviment s'ha estès arreu d'Europa i defensa cada divendres la manca de mesures polítiques pel medi ambient que es fan. Escoltem un dels portaveus del moviment a Tarragona, Giovanni González.
Mesures i polítiques que garanteixin el nostre futur, perquè cada divendres, cada setmana, doncs, sortim al carrer per mobilitzar-nos per això, no? Perquè volem una justícia climàtica i volem un futur per les properes generacions i per la joventut.
El moviment ecologista reivindica que han d'haver cimeres per tenir un futur ambiental digne. Així doncs, espera que s'adhereixin a Tarragona aproximadament 200 persones a la manifestació de divendres que ve. El moviment demana també que les entitats que s'adhereixin no mostrin el seu logotip i identitat, ja que volen preservar el moviment com a ciutadans que volen un futur digne.
A Badalona, la reparació de l'ascensor del pont que connecta els barris de Bufalà i dalt la vila no ha arribat als 15 dies de funcionament. Tot i que el servei ja s'ha restablert, els veïns Fars proposen ara que es construeixin unes rampes com a solució. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
L'ascensor es va posar en marxa de nou el passat 4 d'abril, després de prop d'un any avariat, però aquest dilluns els veïns alertaven d'una nova incidència. Aquest dimarts el servei ja havia quedat restablert i l'Ajuntament atribueix les contínues interrupcions a un mal ús. Davant les avaries constants, els veïns proposen instal·lar una rampa en ziga-zaga que substitueixi les escales. Escoltem Yolanda Elina, de l'Associació de Veïns de Bufalà.
Parlem amb l'Ajuntament, a veure si podem ficar rampes en forma de zig-zag o escales mecàniques, més que res, perquè, clar, per la gent gran, gent amb mobilitat reduïda, o els pares que venen amb el cotxet per deixar els nanos aquí a l'escola, clar, que tinguin una millor pujada o baixada.
D'altra banda, els veïns de Sant Cris es van manifestar dimecres per 7è dimecres consecutiu amb la intenció d'exigir el funcionament de les rampes mecàniques del carrer Cuba, espatllades des de fa més de 8 mesos.
I a Calonge, al Baix Empordà, la inspecció de l'edifici desallotjat el passat 2 d'abril per qüestions de seguretat ha permès als Mossos d'Esquadra i a la policia desmantellar un laboratori de marihuana i decomissar material robat en 5 dels 28 pisos. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda.
Entre els objectes sostrets hi havia diverses motocicletes que havien estat desmantellades i relíquies de l'església de Sant Martí que havien desaparegut a principis d'any. Pel que fa a les 10 famílies desallotjades, només n'hi ha 3 d'empadronades al Baix Empordà que ja estan a càrrec dels serveis socials. 3 més hauran de buscar un allotjament a partir de dissabte, mentre que n'hi ha 4 sense papers que es quedaran a Calonja mentre la Policia Nacional no indiqui quin és el procediment a seguir. Jordi Soler és l'alcalde de Calonja i Sant Antoni.
Hem demanat a la Policia Nacional, al Servei d'Estrangeria, que es doni instruccions per a veure exactament què hem de fer, ja que no tinguem papers, el que no volem fer nosaltres, tinguem en compte que estar en situació delictiva o semidelictiva és ser coautors amb ells d'una possible falta o delicte.
Tant les despeses generades pel desallotjament com pel reallotjament les assumirà l'entitat bancària propietària de l'edifici i, per tant, aquesta operació no tindrà costos ni per l'Ajuntament ni pels serveis socials.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El govern espanyol qüestiona l'increment de salaris i el retorn de les pagues extres als funcionaris que la Generalitat està fent des de principis d'any i demana reunir-se amb el govern català abans de presentar un recurs al Tribunal Constitucional.
El govern espanyol ha expressat a través d'una carta els seus dubtes sobre la fórmula escollida per la Generalitat per retornar les pagues dobles dels treballadors públics i augmentar-los el sou. Considera que amb aquesta mesura el govern català podria no complir amb els objectius de dèficit. Per això demana una reunió urgent bilateral per aclarir la qüestió. Si no, presentarà un recurs al Tribunal Constitucional.
Des de la Generalitat, el vicepresident Pere Aragonès ha aprofitat les xarxes socials per criticar la decisió de la Moncloa i assegurar que la Generalitat continuarà revertint les retallades.
Per la seva banda, Comissions Obreres també ha carregat contra el govern espanyol i ha advertit a l'executiu que recórrer al Constitucional el decret de les pagues extres aniria en contra dels interessos dels funcionaris que van desconvocar la vaga programada el passat 12 de desembre gràcies a l'acord que va facilitar precisament aquest decret.
I avui hem pogut veure i sentir a Jordi Sánchez en la primera de les dues entrevistes des de la presó de Soto del Real que ha concedit a mitjans de comunicació amb el permís de la Junta Electoral Central.
Ha estat amb una iconografia molt austera, amb els micròfons de l'agència EFE al davant i una bandera espanyola i el retrat del rei Felip VI al darrere. Sánchez ha respost des de la presó als periodistes que li feien preguntes des de Barcelona. Des que el 16 d'octubre del 2017 van empresonar-lo preventivament, ha estat la primera ocasió que s'ha pogut sentir la veu de l'expresident de l'ANC fora del procés judicial en el qual està sent jutjat al Tribunal Suprem.
Aquesta situació que estem vivint de manera injusta a la presó i al llarg d'aquest judici s'acabarà, i s'acabarà perquè s'està demostrant que no s'aguanta per enlloc, que estem davant d'un judici fonamentalment de faltes. I, per tant, aquest malson que hem patit nosaltres, que he patit personalment al llarg d'aquests 550 dies i que pateixen els familiars i els amics, s'acabarà.
Aquesta ha estat la primera de les conferències de premsa que ha autoritzat la Junta Electoral. La segona serà diumenge, també des de la presó i de forma telemàtica. La JEC també ha autoritzat que els candidats Oriol Junqueras i Raül Romeva puguin participar en actes electorals també de forma telemàtica i diverses entrevistes.
I encara en campanya, els Mossos d'Esquadra han retirat per ordre de la Junta Electoral de Zona la nova pancarta en favor dels presos de l'Ajuntament de Berga.
Es dona la circumstància que la pancarta estava penjada en realitat des de dos balcons annexes al consistori. L'efecte òptic feia que semblés que penjava de la façana. Des del grup municipal de la CUP, que governen el consistori de la capital del Berguedà, han qualificat l'actuació de surrealista i d'atemptat contra la llibertat d'expressió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Entre aquest vespre i demà, els carrers de la majoria de poblacions catalanes acolliran les tradicionals processons de Setmana Santa. A Tarragona arrenca també un cap de setmana ple d'actes, començant per la processó de Divendres Sant. Radio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Arriben les festes de Setmana Santa a Tarragona i ho fa carregada d'actes commemoratius en honor a aquesta festivitat. Els actes que es destaquen comencen a partir de divendres a 6:45 de la tarda a Plaça del Rei, on es farà l'exposició dels passos participants a la processó del Sant Enterrament. Acte seguit, després de l'exposició, arribarà el moment de la processó, que serà 7:45 del vespre, en què es sortirà des de l'Església Natzaret, declarada element festiu patrimoni d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya i organitzada per la Congregació de Sang, a més de comptar amb la participació de confraries, gremis, congregacions i germandats de la ciutat. Fins l'acte es celebrarà la processó de la Mare de Déu de la Soledat a la part alta i que començarà el seu itinerari a Plaça del Rei a 6:00 de la tarda.
Unes 3.000 persones participaran a les processons que s'organitzen a Lleida. Aquesta nit tindrà lloc la processó del silenci. Un any més iniciarà el seu recorregut a les 12 de la nit des de l'església de Sant Martí Vell. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'historiador Jordi Curcó ha explicat la importància que tenen les congregacions de Setmana Santa.
No som conscients del patrimoni que representa per la ciutat de Lleida tot aquest gruix, tot aquest, podríem dir, aplec de congregacions i cofradies a l'entorn de la Setmana Santa. Mireu, aquí, a la nostra ciutat, tenim, en primer lloc, dos congregacions que són les matrius, les més antigues, la Sang i els Dolors, amb més de 300 anys, com he dit, d'història, cadascuna d'elles.
La processó del silenci serà encapçalada pel grup de tambors i bombos de la confraria de la Mercè i recorrerà els carrers Cavallers, Major, La Palma, Sant Carles i Jaume I a mitjanit.
I encara més propostes. A Torredembarra es preparen per als actes més solemnes i tradicionals de la Setmana Santa aquest divendres sant. El Via Crucis del matí serà el preludi de la processó del Sant Enterrament, l'esdeveniment més important i multitudinari de les celebracions. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Una processó que recorrerà els carrers del centre històric de Torredembarra i que sortirà a 8:45 del vespre de l'església de Sant Pere. Entre les novetats d'enguany cal destacar la restauració que s'ha fet de la imatge del pas de la Dolorosa i que ha anat a càrrec de l'artista local Joan Ciuró. Com és tradició, els armats de Torredembarra seran els encarregats d'encapçalar aquesta processó. Arrencaran amb la recollida de la bandera el patronat Antoni Roig per després acompanyar l'abanderat fins a la sortida dels passos. El president dels Armats, el Pere Font, explica que aquest és un acte previ a la processó que van instaurar fa uns pocs anys i que s'ha consolidat amb èxit.
Aquest és un acte que el vam estrenar sense saber com evolucionarà i vist en perspectiva, doncs estem molt contents. Amb la recollida de la bandera i de l'abanderat, el que fem és acompanyar l'abanderat fins a l'inici de la processó.
Pel que fa al Via Crucis, sortirà a 8:45 del matí de divendres des de l'església de Sant Pere.
En cultura, a la Conca del Barberà, el Museu del Monestir de Poblet ha ampliat i renovat la seva exposició permanent. La remodelació no s'inaugurarà fins al juny, però des d'aquesta tarda i fins demà s'obriran al públic en motiu de la Setmana Santa. L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Una talla d'un Crist d'ivori fet de banya d'elefant del segle XVII és la joia de l'ampliat Museu de Poblet. No n'hi ha cap més en tot l'estat. Aquesta creu s'utilitzava en els rituals funeraris reials del mateix monestir. Ens ho explica Damià Amorós, del Museu de Poblet.
I aquesta és una de les peces, com dius tu, una de les joies del monestir, una de les joies del museu, i a sobre que és original del monestir. És a dir, aquí ens trobem en diversos win-win, que diríem aire, sobre aquest element. Desconeixem qui és l'escultor, tot i que hi ha les hipòtesis, però sí que està molt ben traçat que prové d'un conjunt funerari, és a dir, d'un conjunt d'elements que s'utilitzaven per les esèquies, les morts, els enterraments reials a Poblet.
També s'ha canviat la museïtzació de la sala Abad Mengucho. L'eix principal és la litúrgia i s'hi poden trobar altars, mitres o la funda d'un calze i d'un platí de cuir, una peça curiosa que no s'acostuma a exposar als museus. Actualment, al Museu de Poblet s'exposen 120 peces del més d'un miler que tenen a reserva. Es podran veure aquest dijous i divendres sant i, si no, caldrà esperar fins al mes de juny.
Enguany, el calendari ha fet que la Setmana Santa doni pas immediatament a la Diada de Sant Jordi. Els municipis ja es preparen per celebrar la cita per omplir carrers i places de parades de llibres i roses. És el cas dels municipis del Ripollès. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Els carrers més cèntrics de totes les poblacions del Ripollès s'ompliran de parades, no només de llibreries i floristeries, sinó també de diferents entitats, com ara AMPAs d'escoles o altres organitzacions. A més, es preparen diferents activitats, com per exemple a Ripoll, on a 11:15 del matí hi ha programats dos esdeveniments. Animació infantil a càrrec de Pep Puigdemont a la plaça de Sant Eudald i l'espectacle La llegenda de Sant Jordi al revés, de la companyia La Minúscula a la plaça Clavé. A la tarda, a partir de 6:45, la plaça de Sant Eudald es convertirà en un espai de joc. A partir del dijous 25 a la capital hi seguiran més activitats literàries i poètiques per completar la setmana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Nàstic de Tarragona rescindeix el contracte del director esportiu.
El Club Gran ha decidit prescindir d'Arnal Llibert després de 10 mesos al càrrec en entendre que els resultats aconseguits per l'equip no han estat suficients. La decisió de l'entitat tarragonina arriba jornades per al final de la Lliga a la segona divisió A, amb el Nàstic en la 20a posició de la classificació i a 9 punts de la permanència.
Avui arrenca una nova jornada a la tercera divisió.
La Setmana Santa ha fet modificar el calendari. La tarda d'avui concentra la majoria de la jornada amb 7 partits, però fins diumenge hi haurà activitat. Dels partits que jugaran avui destaquen el duel entre l'Hospitalet i el Figueres, que començarà a les 8. Els barcelonins busquen colar-se al play-off, mentre que els empordanesos volen segellar la permanència.
Ràdio Vilafant, Said Esbai.
La Unió Esportiva Figueres encara a la recta final de la temporada amb relativa tranquil·litat després d'encadenar 4 jornades puntuant i mantenint una distància prudencial de 7 punts respecte al descens. Des de l'arribada de Xavi Agustí, l'equip ha aconseguit reaccionar a la situació adversa i queden per davant 5 finals per segellar la permanència matemàtica al grup 5è de la tercera divisió.
Bueno, pues continuem com les últimes jornades, intentant cada jornada sumar al màxim. Sí que és veritat que potser no amb la mateixa ansietat que jornades anteriors, però no podem deixar de sumar i sumar i sumar, sigui el rival que sigui.
D'altra banda, un dels noms propis d'aquest tram decisiu de la temporada és Sergio Álvarez. I és que el davanter veneçolà s'ha reactivat quan l'equip més ho necessitava, aconseguint salvar els mobles contra l'Escó fa 15 dies i aquest cap de setmana passat davant la Unió Esportiva Sants sumant el seu segon gol de la temporada. Els figuerencs visiten l'Hospitalet a les 8 del vespre i després els alt empordanesos s'enfronten al Sant Feliuenc i al Cerdanyola a casa i al Vilafranca i Sant Andreu a domicili. Un total de 15 punts en joc per segellar la permanència.
A la mateixa hora jugaran el Sant Andreu Castelldefels i l'Escó Sant Boià. I ja a partir de 8:45, Cerdanyola Horta, Vilafranca Europa, Poble de Mafumet, Sant Cristòbal i Sant Feliuenc Martinenc. Demà divendres es jugarà el Sants Prat, dissabte el Llagostera Terrassa i diumenge el Grama Reus Deportiu B.
En waterpolo, demà arrenca Sabadell la final a 4 de l'Eurolliga femenina.
Amb l'Astralpool Club Natació Sabadell com a anfitrió, les sabadellenques jugaran demà la segona semifinal a partir d'un 1:45 davant el Padova italià. L'altra plaça per la final se la disputaran els equips grecs de Bogliameni i l'Olympiacos. La gran final és prevista per dissabte al migdia. El president del Club Vallèsà, Claudi Martí, vol la sisena Champions pel Sabadell.
Possiblement hi ha una mica de sensació de fer una mica de justícia, però justícia esportiva, no? En aquest sentit, nosaltres portem molts anys a dalt, creiem que seguim sent els millors, és evident que cada any no pots pretendre guanyar-ho tot, però potser sí que hi ha una mica de regust que aquests dos últims anys la justícia esportiva no ha estat gaire justa amb el club, no? I la primera sensació és recuperar aquesta, diguem, aquesta justícia i en tot cas recuperar el centre europeu, que és el que tots estem convençuts que el waterpolo del club es mereix.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent i Didac Alcàntara a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimarts a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Homínids al rodal de la ciutat. Són idèntics aquells que ara exhibeixen la seva closca pretèrita i venerable a l'Institut Paleontològic. El més vell i la femella jove recol·lecten pacients. A vegades són espàrrecs, a vegades són pinyons, a vegades bolets. La mona petita els imita. Ara arrenca un bri i adés carrega una branca. Són uns micos particularment pragmàtics. L'homínid que subscriu es dedica a traginar universos, a remoure les mans buides a les butxaques, a donar patacades als còdols i a plantejar-se com és d'inexplicable la seva no extinció. Víctor Mañosa, dins del llibre L'home que mira perplex.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que el dels treballadors o primer de maig és la festa del moviment obrer mundial? És una jornada que s'ha utilitzat habitualment per realitzar diferents reivindicacions socials i laborals. Des del seu establiment en la majoria de països per acord del Congrés Obrer Socialista de la Segona Internacional, celebrat a París en l'any 1889. És una jornada de lluita reivindicativa als màrtirs de Chicago. Aquests sindicalistes anarquistes van ser executats als Estats Units per la seva participació en les jornades de lluita per la consecució de la jornada laboral de 8 hores, que van tenir el seu origen en la vaga iniciada l'1 de maig de 1886. En l'actualitat és una festa reivindicativa dels drets dels treballadors en sentit general i es celebra a molts països.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.